Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en un dia cap i cua. Avui estem a 24 de gener del 24. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Aquest matí ens llevem amb el cel completament serè a totes les nostres comarques i amb valors en positiu.
Doncs sí, valors positius, perquè l'únic que tenim negatiu és a Vall de Núria, com és normal també. Si no estiguéssim amb un valor negatiu al gener, tindríem un problema. Però, de fet,
podem tenir inversió tèrmica també, doncs que també. Això és una d'aquelles també coses que passa de tant en tant.
També tens raó, som-hi, les temperatures. Tenim un grau negatiu a Vall de Núria, ja positius 2 a Mieres i a Das, 3 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, Ripoll, Ribes de Freser i Vic, 5 graus a Sant Feliu de Pallerols, 6 a Santa Pau, Castellfollit de la Roca, Molló, Camprodon i Girona, 7 graus a Banyoles, Anglès i Roses i 8 a Figueres.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
A punt el temps, Dani Ramírez.
Avui la temperatura pot pujar una mica més. Ahir vam arribar a 20 graus a Mieres, a la Garrotxa, 17 pel que fa a Olot, una temperatura doncs força disparada, força alta. Cal destacar també temperatures altes cap a l'Empordà, 18 graus i mig a la Bisbal d'Empordà. Tot i això, de nit al voltant de 0, sota 0, tant a Olot com també a Mieres van arribar a 0 graus. Per tant, les nits són fredes, però cada cop una mica menys, cada cop amb menys glaçades. I això és el que passarà exactament avui. Un dia marcat pel sol, fred matiner, hi ha menys humitat, hi haurà boirina, potser en algunes valls, potser no acaba sent boira, i destaquem cada dia, tornem a superar aquests 18, 20 o 22 graus. Temperatura amb tendència a pujar clarament també a les muntanyes. Atenció, temperatures de 13, 14, potser 15 graus ja a 2.000 metres. Tot i que la situació de temperatures més altes arribaria entre dijous i divendres. Aleshores podríem fregar els 18 graus a 2.000 metres d'altura i a cota baixa, costa, prelitoral, algunes zones interiors, superar els 22 o 24 graus. Serien les temperatures doncs, més altes del que portem d'any i exactament, doncs, a veure si podem fregar aquests 25 graus, que és una temperatura altíssima o pràcticament rècord en alguns indrets per trobar-nos a ple mes de gener. Tampoc canvien les coses al cap de setmana, seguirem amb sol, nits una mica fredes però molt poques glaçades i de dia tornaríem a superar aquests 20-22 graus a molts indrets de les comarques gironines.
Els veïns de l'avinguda del Ripollès de Ripoll demanen a l'Ajuntament que instal·li pantalles acústiques per rebaixar el soroll dels cotxes que passen per la C-17. A més, també volen que es col·loquin elements per reduir la velocitat dels cotxes que circulen per aquesta zona. Consideren que ja fa massa anys que dura aquesta situació.
La problemàtica meva va ser ja de caire econòmic, perquè vaig dir que canviar els tancaments. Ja tenim uns tancaments d'origen de fusta, amb un vidre no normal, però més prim, i era impossible, no diré impossible viure, però sí era una incomoditat. Però a l'estiu, que evidentment aquí aquests pisos toca el sol tota la tarda cap aquí, i vols tindre això obert, és pràcticament impossible, i a més sentir la tele.
Es queixen del soroll que provoca el trànsit a totes hores i asseguren que això no els deixa descansar. Sentíem un dels veïns afectats, és en Jordi Cervantes. En sentirem més a l'antena dels 5 minuts més, que ara mateix comença. A Olot, dos atropellaments en menys d'una hora. Els fets han passat aquest dimarts al migdia, un a la carretera de la Canya i l'altre a la zona del Parc Nou. Les dues víctimes, el Josep Trueta. Els GRAE han fet una setantena d'actuacions a la Garrotxa durant el 2023.
Afirmen que han notat un lleuger increment respecte a altres anys, provocat per la falta de previsió de molts excursionistes. A la Garrotxa, les zones on han realitzat més actuacions és a la franja de la Vall d'en Bas i a l'Alta Garrotxa, mentre al Ripollès els punts on s'han concentrat més serveis són Caralps i Set Cases.
Els bombers fan una crida a la precaució. Escoltem el caporal dels GRAE de la Garrotxa, és l'Albert Soler.
El que comentem és que sempre portin el mòbil carregat al 100% abans de fer una activitat, que sobretot adequin la sortida al seu nivell físic. Saber renunciar és una victòria, vull dir que si estan fent una activitat i pel que sigui es gira mal temps, sàpiguen tornar enrere. I una bona preparació i formació. Si fas escalada o esquí o el que sigui, doncs que vagin formats i preparats per aquestes activitats.
Avui a la pàgina econòmica us explicarem que l'aplicació Garrotxa Prop ja acumula 174.000 operacions des de la seva posada en funcionament.
Només durant el 2023 ha generat un volum de 76.000 vendes. Això suposa un 45% del total. La dada demostra que l'ús de l'aplicació és cada vegada més habitual. Ha crescut en usuaris i ja ha generat un impacte econòmic de gairebé 8 milions d'euros.
escoltem la Gemma Canalies, és la regidora d'Empresa i Comerç a l'Ajuntament d'Olot.
S'han generat més de 7,9 milions d'euros que s'han generat, han passat per aquesta aplicació, amb unes 174.000 transaccions. En aquest fet sí que ens don una mica, sobretot la informació de la quantitat de vegades que els usuaris han anat als establiments de proximitat a comprar.
I ara una qüestió econòmica, però també de salut. El sector de la restauració no creu que hagi de ser l'encarregat de regular l'ús del tabac a les terrasses.
Creuen que és una mesura que s'ha d'aplicar o deixar de generar el debat. Descarten l'opció de dividir les terrasses en dues zones, com proposaven algunes de les persones que escoltàvem fa unes setmanes a Ràdio L'Odio La Televisió.
O ho fem o no ho fem? O deixem prohibir o deixem fumar o no deixem fumar? Perquè al final també hi ha una mica el sentit comú de les persones. Si tu estàs en una terrassa i saps que davall tens una família amb nens o una persona gran o algú que veus que no fuma, ostres...
Són paraules d'en Gerard Xifres, el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. I en salut, la menopausa continua sent un tema tabú.
Doncs sí, ho diu la psicòloga i sexòloga Elena Crespi en una conferència celebrada a Ripoll. Considera que, malauradament, encara queda molta feina per fer per tal de normalitzar aquest absolutament natural.
De sexualitat femenina es parla poc. De les regles se'n comença a parlar una mica més, però del que passa quan se t'acaba l'etapa fèrtil en parla molt poca gent, no? Llavors és un compartir, veure què m'expliquen, a veure com puc saber si el que em passa és normal o no, i això, no? I el ajuntar-nos un grup de dones que sempre és algo que busquem sovint.
I avui us explicarem una història bonica perquè Sant Joan les Fonts recupera la programació estable del seu cinema 30 anys després del seu tancament.
L'Ajuntament ha fet possible la projecció de diversos films en els mesos vinents per tal d'oferir un espai cultural més al poble i recuperar un espai que havia estat punt de trobada per a molta gent. Tot i ser una programació modesta, la idea és fer comunitat a través del cinema a tots els veïns del poble independentment de la seva edat.
La Maria Vidal és l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Una mica el que s'ha volgut des de l'Ajuntament és recuperar aquella essència, també perquè moltes persones del municipi ens deien de poder recuperar alguna mica l'activitat en aquest sentit, sobretot les tardes d'hivern, ja quan és més a la primavera o així hi ha més oferta o hi ha més ganes de sortir cap a l'exterior. Però a nivell d'aquests mesos d'hivern, doncs va semblar que era una bona idea de poder recuperar, la gent tenia ganes, nosaltres ho hem intentat.
Creix el nombre de ripollesos i ripolleses interessats en conèixer la història del seu monestir. Aprofiten les visites guiades que s'organitzen cada cap de setmana adreçades als turistes que provenen, sobretot, de l'àrea metropolitana de Barcelona. La guia del monestir és la Laia Cotrina.
Comencem sempre amb una introducció a l'oficina de turisme per explicar una mica els punts més fascinants d'aquesta història i després ja anem aquí al monestir i detallem totes les parts que són originals i quines són les parts que formen part d'aquesta reconstrucció decimonònica del monestir. És una visita que té una durada d'una hora i quart, hora i mitja aproximadament.
La nova comissió de joves de Besalú s'estrenarà aquest proper cap de setmana amb la festa de Sant Vicenç.
Constarà de dos dies i hi haurà un sopar popular, música i sardanes, entre d'altres. A més, també s'inaugurarà la nova gespa artificial del camp de futbol del Club Esportiu Besalú.
I avui també us explicarem que després de mesos d'espera, l'Eva Ortega ja ha pogut publicar el seu primer poemari anomenat Amb la melsa a la butxaca. És un llibre on, a partir d'un òrgan humà, explica diverses històries relacionades cada una d'elles amb les relacions afectives que vivim cada dia. I pel que fa als esports, avui és protagonista el ciclisme. I és que el Club Ciclisme Olot Infantil afronta una nova temporada amb un centenar de llicències.
El seu president, Carles Torrent, considera que és un dels dos millors clubs de l'estat espanyol. També assegura que aquest any tenen molts números de tornar a guanyar la Copa Catalana i de fer un gran paper a les competicions estatals.
Sí, de fet, a nivell estatal, jo crec que ara mateix som, si no, el millor equip dels dos millors equips d'Espanya. Vull dir que quan vam començar aquest projecte ni molt menys ens ho pensàvem, però sí que és veritat que les ganes hi eren i al final les coses amb ganes i amb il·lusió es fan i hem arribat molt lluny, més del que nosaltres ens pensàvem. És que tenim un ventall de corredors impressionant. Jo crec que tornem a guanyar la Copa Catalana, tornem a guanyar a nivell d'Espanya moltes carreres i estarem a lo més alt.
I avui el president del Club Esportiu Maià, Blai Moliner, s'explica. Segura que no va veure cap cop de cap del seu jugador cap a l'àrbitre en el partit contra les Preses B de la setmana passada.
El club ha condemnat l'incident i ha decidit apartar temporalment el jugador de la resta de la plantilla. Moliner revela que l'àrbitre li va reconèixer que va perdre el control de la situació i va decidir tirar-se a terra.
Sí, perquè s'ha passat d'un cop de cap, és a dir, del front en front, a un cop de cap, després s'ha llegit que dos cops de cap, llavors dos cops de puny, després que els jugadors del Maià en general volien el que es diu linxar l'àrbit, després sort dels jugadors de les Preses que el van apartar, que va arribar en ambulància, que l'àrbit va perdre el coneixement. Vull dir, jo sé que són coses que venen, són coses que qui la diu més grossa doncs s'emporta el gat a l'aigua, no? Però al final els fets són els fets i crec que no s'han de tergiversar.
I Nil López té el gol a la sang. El jove jugador d'hoquei de Ripoll juga al Club Patí Manlleu i ho fa amb fins a 3 equips diferents.
Amb només 17 anys, el seu equip és el júnior, però també combina aparicions amb el Nacional Catalana i el primer equip a hoquei plata. Amb només mitja part de la temporada acabada, López ja porta 26 gols.
És una categoria molt maca, com és Nacional Catalana, i és molt complicat tot, dos errors... 3 ja et marquen el resultat del partit. No, res, aviam, vulguis o no, és d'on jo vaig començar a jugar a hockey i d'on he après a jugar. I doncs, bé, aviam, fa gràcia, però tampoc el celebres amb ràbia, perquè vulguis o no, li acabes tenint molt carinyo al club. Llavors, doncs, és maco.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Ripoll, els veïns de l'Avinguda del Ripollès demanen a l'Ajuntament que instal·li pantalles acústiques per rebaixar el soroll dels cotxes que passen per la C-17. A més, també volen que es col·loquin elements per reduir la velocitat dels vehicles que circulen per la zona. Els veïns i veïnes fa anys que es queixen, estan tips d'aquesta situació, la qual encara no s'hi ha posat remei. Es queixen del soroll que provoca el trànsit a totes hores i asseguren que això no els deixa ni descansar. Judit Lechon.
La d'en Jordi és una situació que viuen pràcticament tots els veïns i veïnes de l'Avinguda del Ripoll. Amb les finestres tancades, la remor del trànsit és constant i quan s'obren el problema s'accentua. La incomoditat ha arribat a tal punt que les persones que viuen en aquesta zona de la capital s'han unit per tornar a reclamar a l'Ajuntament un projecte que ve de lluny, però que mai s'ha desencallat. Demanen instal·lar pantalles acústiques per evitar el soroll dels cotxes que passen constantment per la carretera que els queda a pocs metres de casa. Jordi Cervantes és veí de l'Avinguda del Ripollès.
La problemàtica meva va ser ja de caire econòmic, perquè vaig dir que canviar els tancaments. Ja tenim uns tancaments d'origen de fusta amb un vidre no normal però més prim i era impossible, no diré impossible viure, però sí era una incomoditat. Però a l'estiu, que evidentment aquí aquests pisos toca el sol tota la tarda cap aquí i vols tindre això obert, és pràcticament impossible. I a més sentir la tele, has de tenir la tele a tot trap, a tot volum, perquè si no no t'enteres de res. Què has de fer? Vols tancar i al final ens hem tingut de comprar un aparell d'aire condicionat per poder viure amb això tancat.
Diuen que fins i tot s'han fet recollides de firmes, però que mai han arribat enlloc. Ara demanen que l'administració els escolti per posar fi a aquesta situació. Elena Vilasenyor és veïna de l'Avinguda del Ripollès.
El soroll és insuportable, comença a 4:45 del matí amb els pas dels camions i, bueno, tot i així tinguent les finestres de doble vidre insonoritzades, se sent bastant. I, bueno, al cap de setmana, amb el volum de cotxes que pugen cap a la muntanya, sí, Ribes o la muntanya.
Hi ha qui treballa les nits i el soroll del trànsit durant el dia els dificulta molt el descans. Maria Álvarez i Jordi Ramos són veïns de l'Avinguda del Ripollès.
A mi, personalment, m'afecta perquè jo treballo de nits i dormo al dematí i al dematí hi ha molt trànsit i m'afecta perquè et desperto i no puc dormir.
La Maria i en Jordi s'acaben de comprar un pis a l'Avinguda del Ripollès, per la qual cosa projecten el seu futur aquí. Només demanen la implementació de mesures per fer-los la vida una mica més còmoda, sense el soroll constant del trànsit.
Suposo que mateix ens acostumarem. Un futur hi és, perquè acabem de comprar el pis, no marxarem ara.
Si no reben suport per part del consistori, afirmen que no descarten organitzar talls a la carretera i mobilitzar-se per reclamar millores que garanteixin la seva qualitat de vida.
A Olot, dos atropellaments a menys d'una hora. Els fets han passat aquest dimarts al migdia.
El primer atropellament ha estat pels volts de les dues del migdia a la carretera de la Canya. Una persona amb patinet ha atropellat un home que ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona i gairebé al cap d'una hora, pels volts de les 3 de la tarda, una dona ha estat atropellada, en aquest cas per una furgoneta. Els fets han passat a la zona del Parc Nou i la persona ferida ha estat també traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat també menys greu. Dotacions de bombers del SEM i policia municipal s'han traslladat al lloc dels fets.
Els GRAE han realitzat una setantena d'actuacions a la Garrotxa durant el 2023. Asseguren que han notat un lleuger increment respecte a altres anys, provocat sobretot per la falta de previsió de molts excursionistes. A la Garrotxa, les zones on han fet més actuacions és a la franja de la Vall d'en Bas i també de l'Alta Garrotxa. Al Ripollès, els punts on s'han concentrat més els serveis són a Caralps i a Setcases.
Segons el grup d'actuacions especial dels bombers, durant aquest 2023 s'han notat un augment en proporció a altres anys pel que fa al nombre d'actuacions que han realitzat en zones exteriors. De les 71 sortides que han realitzat, han fet 53 rescats de muntanya, 15 recerques i 3 acompanyaments. Expliquen que la causa principal per la que la gent es perd és per realitzar un ús inapropiat del mòbil o bé per intentar completar les seves sortides tot i els possibles canvis de temps que poden haver-hi durant el dia. El caporal dels GRAE de la Garrotxa és Albert Soler.
Per dir, comentem és que sempre portin el mòbil carregat al 100% abans de fer una activitat, que sobretot adecuïn la sortida al seu nivell físic. Saber renunciar és una victòria, vull dir que si estan fent una activitat i pel que sigui es gira mal temps, sàpiguen tornar enrere, i una bona preparació i formació. Si fas escalada o esquí o el que sigui, doncs que vagin formats i preparats per aquestes activitats.
Tant el Ripollès com a la Garrotxa són algunes de les comarques que més actuacions han de realitzar els GRAE cada any.
Tenim zones que sempre hi anem molt sovint. De fet, el Ripollès és la comarca que de la Macarxó de Girona és on fem més serveis. Doncs tenim la zona que és de Caralps i Setcases, que són els municipis de més de muntanya, i que hi ha zones amb moltes activitats que poden ser barranquisme, escalada, doncs allà s'hi va sovint. I pel que fa a la Garrotxa tenim dos punts, sobretot, que és l'Alta Garrotxa, que és un lloc que hi, clar, hi viu poca gent i fa que sigui molt, molt inhòspit, i allà tenim diverses recerques. I ves aquí a la Vall d'en Bas també, perquè és un lloc que també tenim el Puig de Calm i tenim zones amb torrents i barrancs que també hi ha gent que també ens demana els truca al 112.
En moltes ocasions les actuacions que han de realitzar els bombers són perquè un grup d'excursionistes s'ha perdut o bé perquè s'han fet mal. No obstant això, totes aquestes problemàtiques empitjoren durant les èpoques d'hivern quan arriba el fred.
L'hivern, perquè simplement hi ha un problema afegit, que és l'hipotèrmia, que és quan un ferit té una regirada de turmell. Si és aquí a Olot no passa absolutament res, sí que passa, però si és a dalt a Puigsecalm o a dalt al Bassegoda, doncs sí que és molt greu, perquè a part del turmell que té regirat hi entra el fred, i si no vas a buscar-lo ràpid, aquí sí que tenim un problema afegit que pot perillar la seva vida per una regirada de turmell.
Els GRAE de la Garrotxa recomanen consultar el temps que farà durant el dia abans de sortir, ja que al Pirineu hi ha vegades que el dia comença amb un sol radiant i acaba amb pluges o vent.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la pàgina econòmica. L'aplicació Garrotxa Prop ja acumula 174.000 operacions des de la seva posada en funcionament. Només durant el 2023 ha generat un volum de 76.000 vendes. Això suposa un 45% del total. La dada demostra que l'ús de l'aplicació és cada vegada més habitual. Ha crescut en usuaris i ja ha generat un impacte econòmic de gairebé 8 milions d'euros. Informa Gerard Puigdemont.
Durant el 2023 s'han generat una mica més de 76.000 vendes a través de l'aplicació Garrotxa Prop, el que suposa un 45% del total que es porten fins ara, amb els dos anys i mig que fa que està operativa. En parla Gemma Canalies, regidora d'Empresa i Comerç a l'Ajuntament d'Olot.
S'han generat més de 7,9 milions d'euros que s'han generat, han passat per aquesta aplicació, amb unes 174.000 transaccions. En aquest fet sí que ens don una mica, sobretot la informació de la quantitat de vegades que els usuaris han anat als establiments de proximitat a comprar.
Les dones d'entre 35 i 45 anys és el perfil majoritari de persones que fan servir l'app, i del darrer vegades en destaca l'augment cada cop més de persones grans que fan servir aquesta aplicació a l'hora d'anar a comprar. Pel que fa a les compres, aquestes es produeixen majoritàriament al comerç local, especialment botigues de moda, però també a la plaça Mercat. Enguany se seguirà apostant per campanyes com la de la Rogueta del Garrotxa Prop per 1 de maig i la campanya A Prop en 21 dies, tot i que s'inclouran noves campanyes i bonificacions pels usuaris.
Un nou any també amb noves campanyes, però noves campanyes sobretot per reforçar l'ús d'aquest aquesta aplicació, però anem amb campanyes ja per reforçar l'ús, per continuar fomentant aquesta compra de proximitat, però també per fomentar els hàbits saludables, els hàbits sostenibles en la compra. Per exemple, premiar tots aquests usuaris que a vegades que fan una compra però no utilitzen el plàstic, per exemple, entre moltes altres accions.
Per conèixer més i millor els avantatges de l'app Garrotxa Prop, al portal web garrotxaprop.cat s'hi pot trobar tota la informació.
I un tema que afecta directament la salut de les persones, però també l'economia, perquè ja sabeu que aquests dies s'està parlant i es parlarà encara molt més del tema de la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants. Doncs bé, hem preguntat al sector de la restauració què en pensava i no creu que hagi de ser precisament els responsables dels bars i restaurants, els cambrers, els encarregats de regular l'ús del tabac a les terrasses.
Doncs sí, de fet, creuen que és una mesura que s'ha d'aplicar o deixar de generar el debat. Descarten l'opció, això sí, de dividir les terrasses en dues zones, com proposaven algunes de les persones que escoltàvem aquests caps de setmana.
Doncs escoltem precisament en Roger Isern, que té més detalls.
El conseller de Salut, Manel Balcells, va anunciar durant el mes de desembre que el seu desig era que la Generalitat avancés en l'aprovació de la llei que prohibís fumar les terrasses. Una mesura que encara no ha entrat en vigor, però que ja ha generat algun que altre tipus de debat. Després d'aquestes declaracions de Balcells, des de Ràdio Olot i Olot Televisió vam sortir al carrer per conèixer l'opinió dels olotins i olotines. Alguns recolzaven la proposta, altres no, i fins i tot alguns donaven opcions com dividir dues zones a les terrasses, una per a fumadors i l'altra per a no fumadors. Una idea que des del sector descarten, com explica el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra. Són declaracions al programa Des d'aquí.
El que queixem és que nosaltres siguem els reguladors d'algú que és legal, perquè està venent l'Estat una cosa que és legal. I els que som reguladors serem nosaltres a les terrasses en aquest sentit. El que no té sentit és això, no? I al final, quan nosaltres tenim una activitat econòmica, aquí és on teòricament ens posen la soga de dir això. I segurament tindrem una terrassa que la tindrem aquí físicament, hi haurà un cendrer d'això i la gent anirà allà a fumar i allà tindrem el gran merder i el gran no sé què.
Xifra també explicava que la mesura de no fumar a les terrasses ja es va aplicar en època del coronavirus, on s'havia de respectar la distància de 2 metres entre persones. Creu que és una mesura que ha de tallar un debat innecessari, o es prohibeix ja o que no se'n parli.
O ho fem o no ho fem. O deixem prohibir o deixem fumar o no deixem fumar, perquè al final també hi ha una mica el sentit comú de les persones. Si tu estàs en una terrassa i saps que davant hi tens una família amb nens o una persona gran o algú que veus que no fuma, ostres.
Des del govern de la Generalitat també expliquen que negocien amb el gremi de la restauració una moratòria perquè hi hagi un espai de conscienciació abans d'aplicar aquestes sancions. De moment, el sector a la Garrotxa resta a l'espera d'una decisió final.
Sigui com sigui, tot plegat és per millorar la salut. No deixem encara els temes de salut perquè la menopausa continua sent un tema tabú.
Ho diu la psicòloga i sexòloga Elena Crespi en una conferència celebrada a Ripoll. Considera que, malauradament, encara queda molta feina per fer per tal de normalitzar aquest fet absolutament natural.
La menopausa va ser el tema de debat de la xerrada que es va dur a terme aquest dilluns a Ripoll al Casal Cívic i Comunitari. La psicòloga i sexòloga Elena Crespi va convidar les participants a parlar obertament de la sexualitat femenina, sense tabús. Una sexualitat de la qual se'n parla cada vegada més, però que, segons l'experta, encara queda molta feina per fer per visibilitzar-la i que deixi de ser un tema del qual les dones se n'avergonyeixin. Elena Crespi és psicòloga i sexòloga.
De sexualitat femenina es parla poc. De les regles se'n comença a parlar una mica més, però del que passa quan se t'acaba l'etapa fèrtil en parla molt poca gent, no? Llavors és un compartir, veure què m'expliquen, a veure com puc saber si el que em passa és normal o no, i això, no? I el ajuntar-nos un grup de dones, que sempre és algo que busquem sovint.
L'objectiu va ser compartir sense barreres des de la sexualitat de cadascuna fins al final de l'etapa fèrtil i tots els canvis que això comporta física i psicològicament per a les dones.
Segurament moltes que hi havia en els grups de menopausa mai ningú els ha parlat de plaer, han viscut la sexualitat des de la culpa, potser han pogut gaudir-ne, però amb molta interferència al cap, i llavors veure que algú doncs parla d'aquest tema amb total naturalitat, no? I fent bromes, i en algun moment dient alguna paraula una mica així punyent, no? Però directa, també les ajuda, perquè en general hi ha molt bona recepció.
El grup de dones participants van poder compartir experiències, en alguns casos íntimes, posant sobre la taula diversos temes que en moltes ocasions són considerats tabú.
Anem als esports. El president del Club Esportiu Maià, Blai Moliner, assegura que no va veure cap cop de cap del seu jugador cap a l'àrbitre en el partit contra les Preses de la setmana passada.
El club ha condemnat l'incident i ha decidit apartar temporalment el jugador de la resta de la plantilla. Moliner revela que l'àrbitre li va reconèixer que va perdre el control de la situació i va decidir tirar-se a terra.
Informa Guillem Guardiola.
Corria la mitja hora de joc al municipal de Maià de Montcal en un partit de quarta catalana contra el segon equip de les Preses quan un jugador local va ser expulsat per doble targeta groga. Segons el col·legiat, el futbolista va reaccionar amb dos cops de cap que el van fer caure a terra. Una versió que el president i porter titular del Maià, Blai Moliner, desmenteix.
Sí, perquè s'ha passat d'un cop de cap, és a dir, del front en front, a un cop de cap, després s'ha llegit que dos cops de cap, llavors dos cops de puny, després que els jugadors del Maià en general volien, el que es diu, linxar l'àrbit, després sort dels jugadors de les Preses que el van apartar, que va arribar una ambulància, que l'àrbit va perdre el coneixement. Vull dir, jo sé que són coses que venen, són coses que us dic com... Qui la diu més grossa, doncs s'emporta el gat a l'aigua, no? Però... Al final els fets són els fets i crec que no s'han de tergiversar.
El president del Maià, Blai Moliner, ha revelat que el mateix col·legiat de només 16 anys li va confessar després de tancar l'acte que havia perdut el control de la situació i que s'havia deixat caure a terra.
Fora l'acte, sí, l'àrbit em va reconèixer, un cop tancada ja l'acte, em va reconèixer això, que va perdre el control de la situació, que no li va atzivar el cop de cap, ni molt menys, i que no sabia com reaccionar i va decidir doncs, tirar-se a terra. Sense estar atordit ni tot el que s'ha arribat a dir aquests dies. I vaig demanar de fer un annex a l'acte i se'm va negar a fer un annex després, sí.
Després d'una reunió entre la junta directiva, el Maià ha decidit apartar el jugador i retirar-li la fitxa federativa fins que no s'aclareixin els fets definitivament. El club confia no rebre una sanció de més de 300 euros pels incidents. El jugador del Maià, per la seva banda, s'enfronta a una sanció de fins a 25 partits sense jugar, el màxim imposat per la Federació Catalana de Futbol.
Ens acostem a 8:45, només falten 3 minuts per arribar-hi.
A la plaça Mercat d'Olot, la Vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La Vinoteca Venda i Tast.
El 1968 es crea l'Escola Joan 23, el futur nucli del que avui és Integra. Integra neix per donar suport a les persones. Durant tots aquests anys, Integra ha donat suport a través de l'atenció personalitzada, la prevenció, l'educació, el lleure, el treball, l'habitatge i el recolzament a les famílies de persones amb discapacitat de la comarca de la Garrotxa. Anualment a la comarca hi ha unes 650 persones amb discapacitat, 260 de les quals estan ateses a Integra.
Integra és inclusió, independència, inimitable, infatigable. Integra és integral. Jo sóc IN. Ser IN. Ser d'Integra. Ajuda'ns. Per més informació, entra a integraolot.cat i busca l'opció que més s'adapti a les teves possibilitats d'ajudar-nos.
Comença el Carnaval a Olot amb la presentació del Carnaval 2024. Dissabte 27 de gener a les 8 del vespre al Casal Marià. Presentació del Carnaval d'Olot amb el cartell obra de l'il·lustradora Roser Mates i el pregó del rei i la reina de Carnestoltes 2024, com també dels actes d'enguany. Aquest any no deixis que t'ho expliquin i gaudeix del Carnaval d'Olot.
Sabies que aquest cap de setmana Centelles és un cau de bruixes? Sí, sí, com ho sents? Un cau de bruixes ple d'activitats i esdeveniments. Conferències, jocs, presentacions de llibres, escola de bruixeria, concerts i així, tot un seguit d'activitats per tota la família. Vols gaudir d'un cap de setmana diferent? Vine al 26è Cau de Bruixes de Centelles. Dissabte i diumenge pots gaudir d'un cap de setmana màgic i diferent. Trobaràs més informació al web centelles.cat/caudebruixes. No deixis que t'ho expliquin.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tant Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Bon dia, bona hora, són 8:45 del matí, és hora de posar-se al dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada que avui ens porten fins a Ripoll perquè els veïns de l'avinguda del Ripollès demanen a l'Ajuntament que instal·li pantalles acústiques per rebaixar el soroll dels cotxes que passen per la C-17 de forma contínua.
A més, també volen que es col·loquin elements per reduir la velocitat dels vehicles que circulen per la zona. Els veïns i veïnes fa anys que es queixen d'aquesta situació a la qual encara no s'hi ha posat remei. Es queixen del soroll que provoca el trànsit totes hores i asseguren que això no els deixa descansar.
En Jordi Cervantes és un veí de la zona.
La problemàtica meva va ser ja de caire econòmic, perquè vaig dir que canviar els tancaments, ja tenim uns tancaments d'origen de fusta, amb un vidre no normal però més prim, i era impossible, no diré impossible viure, però sí era una incomoditat. Però l'estiu, que evidentment aquí aquests pisos toca el sol tota la tarda cap aquí, i vols tindre això obert, és pràcticament impossible, i només sentir la tele. Has de tenir la tele a tot trap, a tot volum, perquè si no no t'enteres de res. Què has de fer? Pots tancar i al final ens hem tingut que comprar una parella d'aire condicionat per poder viure amb això tancat.
Dos atropellaments en menys d'una hora a Olot. Els fets han passat aquest dimarts al migdia.
El primer atropellament ha estat pels vols de les 2 del migdia a la carretera de la Canya. Una persona amb patinet ha atropellat un home que ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I gairebé al cap d'una hora, pels vols de les 3 de la tarda, una dona ha estat atropellada en aquest cas per una furgoneta. Els fets han passat a la zona del Parc Nou i la persona ferida ha estat també traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu.
Parlem ara de rescats. Els GRAE han fet una centena d'actuacions a la Garrotxa durant el 2023.
Afirmen que han notat un lleuger increment respecte a altres anys provocat per la falta de previsió de molts excursionistes. A la Garrotxa, les zones on han realitzat més actuacions és a la franja de la Vall d'en Bas i a l'Alta Garrotxa. Al Ripollès, per altra banda, els punts on s'han concentrat més serveis són Queralbs i Setcases.
Des dels bombers demanen precaució abans de sortir a la muntanya.
El que comentem és que sempre portin el mòbil carregat al 100% abans de fer una activitat, que sobretot adequin la sortida al seu nivell físic. Saber renunciar és una victòria, vull dir que si estan fent una activitat i pel que sigui gira mal temps, sàpiguen tornar enrere, i una bona preparació i formació. Si fas escalada o esquí o el que sigui, doncs que vagin formats i preparats per aquestes activitats.
És el caporal dels GRAE de la Garrotxa, l'Albert Soler. En clau econòmica, l'aplicació Garrotxa a prop ja acumula 174.000 operacions des de la seva posada en funcionament.
Només durant el 2023 ha generat un volum de 76.000 vendes. Això suposa un 45% del total. La dada demostra que l'ús de l'aplicació és cada vegada més habitual. Ha crescut en usuaris i ja ha generat un impacte econòmic de gairebé 8 milions d'euros.
La regidora d'Empresa i Comerç de l'Ajuntament d'Olot i la Gemma Canalies.
Un nou any, també, amb noves campanyes, però noves campanyes sobretot per reforçar l'ús d'aquesta aplicació, però anem amb campanyes ja per reforçar l'ús, per continuar fomentant aquesta compra de proximitat, però també per fomentar els hàbits saludables, els hàbits sostenibles en la compra. Per exemple, premiar tots aquests usuaris que a vegades que fan una compra però no utilitzen el plàstic, per exemple, entre moltes altres accions.
El sector de la restauració avui és notícia perquè no creu que hagi de ser l'encarregat de regular l'ús del tabac a les terrasses.
Creuen que és una mesura que s'ha d'aplicar o deixar de generar el debat. Descarten l'opció de dividir les terrasses en dues zones, com proposaven algunes de les persones que hem escoltat en les últimes setmanes.
El president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa és en Gerard Xifra.
Ho fem o no ho fem? O deixem prohibir o deixem fumar o no deixem fumar? Perquè al final també hi ha una mica el sentit comú de les persones. Si tu estàs en una terrassa i saps que davall tens una família amb nens o una persona gran o algú que veus que no fuma, ostres...
La menopausa continua sent un tema tabú, ho diu la psicòloga i sexòloga Helena Crespi.
Considera que, malauradament, encara queda molta feina per fer per tal de normalitzar aquest fet absolutament natural.
Ho ha dit en una conferència celebrada a Ripoll.
De sexualitat femenina es parla poc. De la regla se'n comença a parlar una mica més, però del que passa quan se t'acaba l'etapa fèrtil en parla molt poca gent, no? Llavors és un compartir, veure, a veure què m'expliquen, a veure
com puc saber si el que em passa és normal o no, i això, no? I el ajuntar-nos un grup de dones, que sempre és algo que busquem sovint.
En clau cultural, una història bonica, i és que Sant Joan les Fonts recupera la programació estable del seu cinema 30 anys després del seu tancament.
L'Ajuntament ha fet possible la projecció de diversos films en els mesos vinents per tal d'oferir un espai cultural més al poble i recuperar un espai que havia estat a punt de trobada per a molta gent. Tot i ser una programació modesta, la idea és fer comunitat a través del cinema a tots els veïns del poble, independentment de la seva edat.
Creix el nombre de ripollesos i ripolleses interessats en conèixer la història del seu monestir.
Aprofitant les visites guiades que s'organitzen cada cap de setmana adreçats als turistes, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I avui també us explicarem que la nova comissió de joves de Besalú s'estrenarà aquest cap de setmana.
Doncs sí, ho farà amb la festa de Sant Vicenç. Constarà de dos dies i hi haurà sopar popular, música i sardanes, entre d'altres. A més, també s'inaugurarà la nova gespa artificial del camp de futbol del Club Esportiu Besalú.
I avui també és notícia la poesia, perquè després de mesos d'espera, l'Eva Ortega ja ha pogut publicar el seu primer poemari anomenat Amb la melsa a la butxaca.
És un llibre on a partir d'un òrgan humà explica diverses històries relacionades, cada una d'elles amb les relacions afectives que vivim al dia a dia.
En esports, cap a Maià de Montcal. El president del Club Esportiu Maià, Blai Moliner, assegura que no va veure cap cop de cap del seu jugador cap a l'àrbitre en el partit contra les Preses B de la setmana passada.
El club ha condemnat l'incident i ha decidit apartar temporalment el jugador de la resta de la plantilla. Moliner revela que l'àrbitre li va reconèixer que va perdre el control de la situació i va decidir tirar-se a terra.
Sí, perquè s'ha passat d'un cop de cap, és a dir, del front en front a un cop de cap, després s'ha llegit que dos cops de cap, llavors dos cops de puny, després que els jugadors del Maià en general volien, el que es diu, linxar l'àrbit, després sort dels jugadors de les Preses que el van apartar, que va arribar una ambulància, que l'àrbit va perdre el coneixement. Vull dir, jo sé que són coses que venen, són coses que hosti, com qui la diu més grossa, doncs s'emporta el gat a l'aigua, no? Però al final els fets són els fets i crec que no s'han de tergiversar.
I Nil López té el gol a la sang. El jove jugador d'hoquei de Ripoll juga al Club Patí Manlleu i ho fa amb fins a 3 equips diferents.
I és que amb només 17 anys el seu equip és el júnior, però també combina aparicions amb el Nacional Catalana i el primer equip d'hoquei plata. A només mitja part de la temporada acabada, López ja porta 26 gols.
I també parlarem de ciclisme, perquè el Club Ciclisme Olot Infantil afronta una nova temporada amb un centenar de llicències.
El seu president, Carles Torrent, considera que és un dels dos millors clubs de l'estat espanyol. També assegura que aquest any tenen molts números de tornar a guanyar la Copa Catalana i de fer un gran paper a les competicions estatals.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món, la pàgina política és notícia. Esquerra, Junts i el PSOE pacten que el terrorisme quedi fora de l'amnistia només si es vulneren drets humans.
Segons Esquerra, Republicana i Junts, això blindaria les persones investigades per l'operació Judas i Tsunami, entre les quals hi ha Carles Puigdemont i Marta Rovira.
Uns 400 sol·licitants d'asil malviuen en condicions insalubres a l'aeroport de Barajas.
Davant la saturació i insalubritat de les sales, la Creu Roja ha deixat de donar assistència als sol·licitants d'asil que esperen a l'aeroport de Barajas.
Avui també és notícia la mort d'una pagesa atropellada en una protesta que sent encara més els agricultors francesos.
L'incident ha succeït enmig de les mobilitzacions del sector primari, un fenomen creixent que comença a ressonar per tot Europa.
Israel anuncia la mort de 24 soldats a Gaza, la xifra més alta en més de 100 dies de guerra.
Segons el portaveu de l'exèrcit d'Israel, 21 reservistes han perdut la vida quan s'han ensorrat dos edificis que minaven i 3 soldats més en un atac diferent.
La Societat de la Neu de Bayona i Robot Dreams aniran als Oscars.
Oppenheimer lidera les nominacions, seguida de Pobres Criatures, Los Asesinos de la Luna i Barbie.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Dia de cel serè, temperatures a la franja positiva. Quins valors tenim ara?
Doncs ens llevem amb 0 graus a Vall de Núria, 3 graus a Mieres i a Das, 4 a Olot, la Vall d'en Bas, Ripoll, Ribes de Freser i Vic, 6 graus a Sant Feliu de Pallerols, 7 a Santa Pau, Castellfollit de la Roca, Molló, Camprodon i Girona, 8 graus a Banyoles, Anglès i Roses i 9 a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Doncs les temperatures no han de parar de pujar, Dani Ramírez.
Avui la temperatura pot pujar una mica més. Ahir vam arribar a 20 graus a Mieres, a la Garrotxa, 17 pel que fa a Olot, una temperatura doncs força disparada, força alta. Cal destacar també temperatures altes cap a l'Empordà, 18 graus i mig a la Bisbal d'Empordà. Tot i això, de nit al voltant de 0, sota 0, tant a Olot com també a Mieres van arribar a 0 graus. Per tant, les nits són fredes, però cada cop una mica menys, cada cop amb menys glaçades. I això és el que passarà exactament avui. Un dia marcat pel sol, fred matiner, hi ha menys humitat, hi haurà boirina, potser en algunes valls, potser no acaba sent boira, i destaquem cada dia, tornem a superar aquests 18, 20 o 22 graus. Temperatura amb tendència a pujar clarament també a les muntanyes. Atenció, temperatures de 13, 14, potser 15 graus ja a 2.000 metres. Tot i que la situació de temperatures més altes arribaria entre dijous i divendres. Aleshores podríem fregar els 18 graus a 2.000 metres d'altura i a cota baixa, costa, prelitoral, algunes zones interiors, superar els 22 o 24 graus. Serien les temperatures doncs, més altes del que portem d'any i exactament, doncs, a veure si podem fregar aquests 25 graus, que és una temperatura altíssima o pràcticament rècord a alguns indrets per trobar-nos a ple mes de gener. Tampoc canvien les coses al cap de setmana, seguirem amb sol, nits una mica fredes però molt poques glaçades i de dia tornaríem a superar aquests 20-22 graus a molts indrets de les comarques gironines.
Per començar bé l'any, tornen les mariscades de Peixos Isma. Encarrega-la a la botiga o trucant al telèfon 972-03-9152 i passa-la a buscar divendres 26 o dissabte 27 de gener. Un quilo de musclos gallecs, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles vives i una safata de 6 amborinyes, tot per només 25 euros. Corre, corre, no te'n quedis sense i encarrega-la ja.
Peixos Isma! 5 minuts més!
El dia es va llevant, sabent que hi ha molt per fer. Avui és dia gran, compartir amics i riures. Ens trobem tots per l'ocasió.
Doncs aquesta cançó sembla feta ben bé per l'ocasió, però és que realment ens acostem al carnaval i és la millor manera d'emmarcar-lo. Carnaval és el títol de la cançó que estem escoltant de fons, és l'última obra d'en Sergi Carbonell. Aquí tenim en línia ara mateix. Què tal, Sergi, com estàs? Molt bon dia.
Ah, molt bon dia, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Tot una aventura, això de començar en solitari una trajectòria després de tants èxits amb els Charango. Com ho afrontes, tot això?
Doncs, com bé dius, doncs com una aventura. Sí, sí, doncs la veritat és que amb il·lusió, amb ganes d'aprendre també, perquè al final és un format molt diferent, també el meu rol és molt diferent. Aleshores, bueno, doncs a poc a poc, doncs passa a passa, anar aprenent, anar superant també pors i inseguretats, no? I bé, content de moment doncs, amb el que m'he recorregut.
Com valores la teva trajectòria fins ara? I una mica, parla'ns d'aquest disc que ja està sonant des de fa diverses setmanes. De fet, es va editar l'any passat, és el disc que es titula Refugi i del qual anem descobrint una mica cap on vol anar en Sergi Carbonell. Explica'ns tu mateix.
Sí, de fet, doncs, tot això va començar ara farà un any, que va sortir, com bé dius, aquest disc Refugi. Vam estar presentant amb una petita banda doncs, al març a l'Auditori de Barcelona, a l'Auditori de Girona, i l'any passat doncs, vàrem estar de gira portant a poc doncs, aquest disc a diferents llocs de Catalunya, sobretot en teatres, en auditoris, perquè la proposta doncs, és molt més reposada del que havíem escoltat doncs, en Xarango, per exemple, no? I és més, doncs, potser més s'apropa més a una cançó d'autor o una cosa així, amb una proposta això en directe més poètica, més reposada, on la gent està bé que estigui assentada. I bé, aquest tema que estàvem escoltant ara, Carnaval, no forma part del disc Refugi, sinó que forma part d'un EP que estic ara traient aquest any, des de fa unes setmanes, que sortirà a la llum el dia 1 de febrer. De fet, sí, és com un següent disc ja.
Per això t'hem convidat avui a parlar-ne una mica, perquè la veritat és que està molt i molt bé que t'anem coneguent amb aquests primers treballs discogràfics. De què parlen les teves cançons? Ets un artista, tu abans ho comentaves, que bàsicament et dediques a fugir també una mica, no? D'allà on vens, allò va estar molt bé, però tu ara vols marcar el teu propi perfil amb cançons d'autor. Et consideres un artista que parla de coses costumistes?
Sí, no ho sé, la veritat és que parlo de les coses que em toquen, que em preocupen, que sento. Hi ha diferents línies, no? Crec que a nivell literari en els discos i en el primer disc, i sobretot des de cançons més, potser això, més costumistes, fins a cançons més que parlen d'una mirada cap endins, no? D'aquest fet de... Hi ha una cançó que diu Desaprenent per tornar a aprendre. Crec que sí que hi ha com moltes preguntes també a nivell vital de què som, de qui sóc jo, de què fem aquí, i després una línia que potser que parla més de l'amor, no? Que crec que al final, encara que ens vulguin vendre que el motor del món són els diners, són els mercats, per mi el motor únic i vàlid és l'amor, no? En tota la seva extensió i en tots els seus prismes i perspectives. Aleshores, sí que em sembla doncs, bonic reivindicar-lo.
Un altre món és possible, no, Sergi?
Bé, jo vull pensar que sí. Crec que és l'únic motiu per poder-se un llevar cada matí tenint aquest petit bri d'esperança, no? Que sé que ens ho posen difícil, la veritat és que ens ho posen molt difícil.
Ara estem ja pràcticament acabant l'hivern, diguem-ne. Comença l'època dels concerts. Què has preparat de cara a aquest proper estiu?
Doncs això, doncs com ara traurem aquest nou EP de sistemes, farem la presentació el 10 de març a Badalona, al Teatre El Círcul, i a partir d'allà doncs, començarem gira presentant el nou espectacle, el nou directe amb aquestes noves cançons, i la idea doncs, és intentar portar-lo més o menys per tot el territori, no?
Molt bé, per cert, com seran els teus concerts? Imagino que més intimistes, no?, del que estàvem acostumats.
Sí, anem una banda petita. Bueno, de fet, hi ha alguns concerts ara que faig veu i guitarra, que soc jo sol, que són en espais molt petits, que és un format que encara no he fet, però que estic començant doncs, a treballar. Però bé, els concerts, diguem, nuclears i bàsics importants és amb una banda que som quatre persones, i són concerts tranquils, són concerts molt de prop, amb això, amb la gent. Crec que per gaudir-ho de la millor manera és que estigui asseguda en espais on es va escoltar música, no? Això en teatres, auditoris, en sales, on hi hagi silenci, que es pugui apreciar bé doncs, la música i la lletra.
Sergi Carbonell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als 5 minuts més, i ja saps que sonaràs a les nostres fórmules. Una abraçada gran i que tinguis doncs, una molt bona estrena d'aquest àlbum.
Doncs molt bon dia a tots i moltes gràcies.
Una abraçada.
Smash!
I ara anem al cinema, perquè Sant Joan les Fonts recupera la programació estable del seu cinema 30 anys després del seu tancament. L'Ajuntament ha fet possible la projecció de diversos films en els mesos vinents per tal d'oferir un espai cultural més al poble i recuperar un espai que havia estat a punt de trobada per molta gent, Gerard.
Entre el 1949 i els anys 90, el cinema Iris a Sant Joan les Fonts s'hi projectaven tota mena de pel·lícules. El cine va estar actiu uns 40 anys, però amb la baixada de demanda i la tendència dels veïns i de la gent dels pobles amb cinema petit a anar a les grans ciutats a veure pel·lícules, va portar al tancament d'aquest espai cultural del municipi. Tots aquests anys posteriors al tancament del cinema Iris, l'edifici s'ha acabat reconvertint en el centre sociocultural, però sempre mantenint els elements propis del cinema. Ara, i a petició d'alguns veïns, l'Ajuntament ha recuperat una programació mínimament estable. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Una mica el que s'ha volgut des de l'Ajuntament és recuperar aquella essència, també perquè moltes persones del municipi ens deien de poder recuperar alguna mica l'activitat en aquest sentit, sobretot les tardes d'hivern, ja quan és més a la primavera o així, ja més ofert o hi ha més ganes de sortir cap a l'exterior. Però a nivell d'aquests mesos d'hivern, doncs va semblar que era una bona idea de poder recuperar, la gent tenia ganes, nosaltres ho hem intentat.
L'oferta actual es basa en les tardes de cine el diumenge, un cop al mes, i amb la iniciativa del Cine Xic d'Òmnium, amb diverses projeccions durant l'any. La idea és que el cine esdevingui un nou punt de trobada al poble i una nova eina per fer comunitat.
I es farà una projecció un cop al mes, una tarda de diumenge, això una mica per tothom, no? Per tot, amb entrada gratuïta, evidentment, és una cosa que és un tema de fer comunitat i de fer municipi. I aquesta oferta de cap de setmana es complementa també amb una oferta entre setmana adreçada als més petits, amb el Cine Xic, que és l'oferta d'Òmnium Cultural per l'esmainada de primària, i també començarà ja.
Diumenge es va estrenar la programació estable i el dimecres 31 de gener a les 5 de la tarda es projectarà el film Ratolins i guineus.
I a l'antena del 5 minuts més, el que fem ara és perdre'ns per al monestir de Ripoll. I és que creix el nombre de ripollesos i ripolleses interessats en conèixer la història del seu monestir. Aprofiten les visites guiades que s'organitzen cada cap de setmana adreçats als turistes que provenen, sobretot, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
Setmana rere setmana, Ripoll rep visitants i turistes interessats en conèixer la història del bressol de Catalunya i de la seva emblema principal, el monestir, i la seva portalada. Són el plat fort de la vila a nivell turístic i per això els dissabtes i els diumenges s'hi tiren endavant visites genèriques per explicar la història i que deixen fascinats els participants. Ho explica una de les guies del monestir de Ripoll, Laia Cotrina.
Comencem sempre amb una introducció a l'oficina de turisme per explicar una mica els punts més fascinants d'aquesta història i després ja anem aquí al monestir i detallem totes les parts que són originals i quines són les parts que formen part d'aquesta reconstrucció decimonònica del monestir. És una visita que té una durada d'una hora i quart, hora i mitja aproximadament.
Tot i que la gent que acudeix en aquestes visites són habitualment provinents de Barcelona, la seva àrea metropolitana i els voltants, cada vegada hi ha més ripollesos interessats a participar-hi. Busquen conèixer més la pròpia història i també poder-la fer arribar al seu entorn. Des del monestir, a més, també s'ofereixen visites temàtiques sobre aspectes determinats del monestir.
Són visites temàtiques on el que fem és aprofundir en altres aspectes que no es tracten normalment en les visites generals. Per exemple, l'última que vam fer abans d'acabar l'any va ser una visita sobre les bèsties, on tractàvem el tema del bestiari que trobem a la portalada, al claustre i tot a l'interior de l'església, també aprofitant que el Museu Episcopal de Vic tenen encara una exposició dedicada a això, a les bèsties i els éssers fantàstics de l'edat mitjana.
D'aquesta manera, amb visites de només una horeta i mitja a tot estirar, es pot conèixer la història de la portalada del monestir i també de les etapes d'esplendor i decadència d'un emblema de la vila comtal i de Catalunya.
I posem ara una mica de poesia, perquè després de mesos d'espera, l'Eva Ortega ja ha pogut publicar el seu primer poemari anomenat Amb la melsa a la butxaca. Més detalls amb en Pol Balcells.
Amb la melsa a la butxaca és el nou poemari que l'actriu i poeta campdevanolenca Eva Ortega ha publicat per primera vegada gràcies a l'editorial Adi Edicions. Amb aquest recull de poemes, Ortega vol expressar el sentiment de l'afecte amb totes les relacions que ens envolten el nostre dia a dia.
Doncs Amb la melsa a la butxaca és un poemari que va sobre els efectes en va, de les relacions en tota la seva amplitud, des de la família, la parella sexoafectiva, les amistats, l'univers, la feina, tot tipus de relacions i tot el que em generen, no?
Una curiositat que es veu a primera vista està en el mateix títol del poemari. Ortega utilitza el recurs de l'òrgan de la melsa per expressar la dualitat entre dos fets totalment contradictoris, la lleugeresa i la tragèdia.
Justament aquest òrgan perquè no en parlem mai i potser és com una picada d'ullet per parlar de tot això que està soterrat dins la vida quotidiana. I també m'agrada de la melsa que és molt dual, no? La melsa... m'han explicat, que podem viure sense ella i alhora també que si se t'explota, si se't rebenta, doncs has d'anar rapidíssim a urgències perquè si no et pots morir. Vull dir, aquesta contraposició la trobo molt interessant, lleugeresa i tragèdia.
El recull de poemes està basat tant en experiències pròpies com històries ficcionades.
En esports, el Club Ciclisme Olot Infantil afronta una nova temporada amb un centenar de llicències. El seu president, Carles Torrent, considera que és un dels dos millors clubs de tot l'estat espanyol, Guillem.
Amb un centenar de llicències, 35 en escoleta i 60 més entre cadets i juniors, el Club Ciclista Olot Infantil està a punt per començar una nova temporada. La idea aquest any és repetir les bones marques que va obtenir el club el curs passat. De fet, segons el seu president, Carles Torrent, és molt probable que aquest any es tornin a emportar la Copa Catalana.
Sí, de fet, a nivell estatal, jo crec que ara mateix som, si no el millor equip, dels dos millors equips d'Espanya. Vull dir que quan vam començar aquest projecte ni molt menys ens ho pensàvem, però sí que és veritat que les ganes hi eren i al final les coses amb ganes i amb il·lusió es fan i hem arribat molt lluny, més del que nosaltres ens pensàvem. És que tenim un ventall de corredors impressionant. Jo crec que tornarem a guanyar la Copa Catalana, tornarem a guanyar a nivell d'Espanya moltes carreres i estarem a lo més alt.
El Club Ciclista Olot Infantil hi espera un any de vertigen amb carreres per diferents punts d'Europa. Els olotins seran presents en carreres tan exigents com l'Antoni Pérez a França aquest mateix febrer o proves com el Tour de Valromey, una espècie de Tour de França per als ciclistes júniors on, per cert, l'any passat Adrià Periques i Marc Safra van quedar dels 15 primers.
I Nil López té el gol a la sang. El jove jugador d'hoquei de Ripoll juga al Club Patí Manlleu i ho fa amb fins a 3 equips diferents, Martí Palau.
Amb només 17 anys, Nil López combina partits amb el júnior, el nacional catalana i el primer equip del Club Patí Manlleu. El jugador d'hoquei ripollès és un dels talents més prometedors de l'entitat osonenca i acumula grans registres anotadors. Sense anar més lluny, en el darrer partit de Lliga Nacional Catalana li va fer 2 gols a l'hoquei Club Ripoll, el club en el qual va aprendre aquest esport. Parla Nil López, jugador d'hoquei.
És una categoria molt maca, com és Nacional Catalana, i és molt complicat tot, 2 errors, 3 ja et marquen el resultat del partit. No, res, aviam, puguis o no, és d'on jo vaig començar a jugar a hoquei i d'on he après a jugar. I doncs, bé, aviam, fa gràcia, però tampoc el celebres amb ràbia, perquè puguis o no, li acabes tenint molt carinyo al club. Llavors, doncs, és maco.
Els números del jove ripollès no enganyen. López porta 17 gols en 11 partits a la Lliga Júnior Or i 8 dianes en 11 encontres a la Nacional Catalana.
3 minuts i ens plantem ja a les 9. Parlant precisament dels èxits de Nil López, tanquem el programa per avui. I tornarem demà a la mateixa hora per despertar-vos, per informar-vos sempre de la millor manera. Bon dia a tothom.